Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Demà se celebra el Dia Mundial de la Síndrome de Down, una jornada dedicada a donar visibilitat, a sensibilitzar la societat i a reivindicar els drets i la plena incursió de les persones amb aquesta condició. Al Penedès en xarxa volem parlar-ne per conèixer millor la realitat que viuen aquestes famílies i també la feina que es fa des de les entitats per avançar cap a una societat més inclusiva. Per això marxem cap a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és, i per explicar-nos-ho molt millor ens acompanya el Xavier San Miguel, és el president de Down Tarragona. Molt bon dia, Xavier, com estàs?
Hola, molt bones tardes. Bé, bé, moltíssimes gràcies per convidar-me.
Al contrari, a vosaltres. Com comentava la Sílvia, demà és el Dia Mundial de la Síndrome de Down i anem a posar en context, val a dir que no és ni una malaltia ni és una condició. És purament genètic, oi?
Exacte, exacte. El cromosoma 21 està triplicat, llavors, bueno, aquest cromosoma 21 que està triplicat no està relacionat amb cap malaltia, no té un tractament, no té res a veure amb una malaltia. Mm-hmm.
De fet, el dia 21 de març se celebra per aquest cromosoma 21 i que es tenen 3 en comptes de 2, no? Que era el que comentaves.
Exacte. Al final, aquest cromosoma 21, quan el triplicat, el que produeix és un excés de informació genètica que, en el cas de la síndrome, acaba desencadenant falta de memòria, més falta d'atenció. En definitiva, ralenteix el que seria l'activitat cognitiva, no? Uh-huh. I és per això que els considerem persones amb discapacitat intel·lectual.
Uh-huh. De fet, és normal que vagi per graus, és a dir, que depèn del propi desenvolupament, no de la persona.
Aquí avui que ja comencem a conèixer molt bé què fer i d'allò, sí que tenim entitats com ara la nostra, no, del Tarragona, que mos dediquem a facilitar la vida volem que les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals siguin felices, no? Llavors facilitem tot el que és la convivència i demés, que és molt important, que dintre de lo que és l'etapa educativa, un dels projectes nostres és el de, nosaltres li diem, encaixem els 5 sentits, és el de reforç a la persona amb estimulació cognitiva, coordinació amb l'escola ordinària, per descomptat, uh-huh. per facilitar la realitat de l'escola inclusiva, i un treball també molt amb la família, perquè amb aquestes amb edat d'etapa educativa és quan les famílies moltes vegades van apareixent entrebancs, no? I aquests entrebancs acaben desencadenant amb anar a buscar més un model protegit, com podria ser l'escola d'educació especial. No és el nostre cas. Nosaltres treballem per fer anar a realitat l'escola ordinària en etapa educativa.
Precisament...
És molt important dir això, perquè és molt important aquest treball d'estimulació, d'autonomia, no?
De teràpies, no? Fins i tot, no?
Exacte, de mobilitat, joc en grup, i aquestes activitats, que al final acaben en facilitant-li la màxima autonomia a la persona. No? I hem de treballar molt en aquesta etapa educativa, que és quan mos formem, no? Mm-hmm. Quan mos formem.
Sí, però precisament en aquest sentit anava a preguntar, no, que la meva època era quan precisament les persones amb síndrome de Down quedaven excluses totalment de la societat. Era com un tabú. Encara teniu aquesta percepció d'aquest tabú o amb els anys va canviant?
bueno, ja hem trencat bastantes barreres. Mos queda molt que fer, eh? Mos queda molt que fer perquè, bueno, al final, en aquests moments, pues, estem convivint els dos models, el model protegit i aquest model més, jo dic d'una manera, un model valent, no? De que ells s'han d'enfrontar la vida com us enfrentem tothom i nosaltres us hi hem de donar el suport necessari perquè s'hi puguin enfrontar. Seria la definició, no? I això s'acaba traduint en que aquella persona, pues, bueno, té, hi ha una autoestima, no? I aquella autoestima pues, bueno, s'acaba convertint en persones, diguem, que volen escollir en qui viure, on treballar, de què treballar, no? En qui, bueno, com nosaltres, això és el que ens fa feliços. A nosaltres, pues, amb ells també els hi hem de proporcionar.
Des de Daun Tarragona feu moltíssima feina, però explica'ns què és Daun Tarragona.
Daun Tarragona, ja t'he dit, començant des del minut zero, inclús des del minut menys algo, perquè avui en dia de les hi ha la detecció primerenca de lo que seria de doncs, que, bueno, si fetos amb síndrome de Down, llavors hi ha famílies que saben que porten un fill amb síndrome de Down i es posen en contacte amb l'entitat. És minoritari, t'estic parlant d'insori, però bueno, existeix aquest servei. Sí. Llavors ja entraríem en el que seria els benvinguts, us diríem benvinguts des de 0 als 3 anys, on bueno, se treballa estimulació cognitiva per la persona amb síndrome de Down i, per descomptar el que et deia abans, un treball molt extens amb la família, que és la que ha de treballar, no?, per estimular i si sobren 30 segons estimular per facilitar que aquesta persona assoleixi les màximes habilitats possibles, El cervell se mos desenvolupa en aquesta etapa, no? Llavors aquest treball d'estimulació, pues, tindrà uns retorns quan sigui gran tremendos, no sé com dir-t'ho, quan hi acabem aquesta etapa, que ja mos marxen a l'escola, doncs és quan mos comença aquest projecte Encaixem els 5 sentits, on ja et dic, molt de treball, treball cognitiu amb la persona amb síndrome de Down, coordinació amb les escoles per ajudar els mestres a que fer una realitat, tots sabem de les dificultats de l'escola inclusiva, no? Dels recursos i demés.
Hem vist aquesta setmana amb les vagues i amb les mobilitzacions dels professors.
Treballem, no? Facilitem als professors aquest materials adaptats, el que convingui, no? Per fer la realitat aquest allò. I llavors el que et comentava, un treball també amb la família, que la família és la que acabarà decidint per aquesta persona, si continua amb el model, si continua amb el model volent o va al model protegit, estem d'acord?
No?
Llavors, bueno, s'ha de treballar amb la família, és un treball amb la família. Quan acabem aquesta etapa educativa i ja passem a etapa adulta, ja nosaltres el que treballem és la inclusió a l'empresa ordinària. Inclusió a l'empresa ordinària, on se treballa el treball en suport. N'hi tenim molts treballant a l'empresa ordinària amb contractes fixos i a més, i la metodologia és la metodologia del treball en suport. O sigui, se fa una adaptació del lloc de treball, no? I llavors els nostres preparadors laborals treballen bastant de la mà de la persona, no?, per adaptar-li el lloc, ensenyar-li les tasques i demés. Això no s'ha d'encarregar res a l'empresa, la tasca aquesta la fa el preparador laboral, i aquest preparador laboral se va retirant, no?, perquè la tasca ja cada vegada necessita menys ajuda, hasta que ell fa la tasca sola, i ja tenim una persona treballant a l'empresa ordinària. Complementant en això, no?, que seria l'escola i demés, pues, per descomptar que també tenim un oci on les persones amb discapacitat intel·lectual disfruten d'un oci de cap de setmana que ells mateixos decideixen què fer, i a part d'aquest oci també tenim grups de vida independent, que aquests s'encaren a treballar la vida independent, vida autònoma, pisos pisos amb suport. Nosaltres sempre la paraula que fem anar és el suport. Els hem de facilitar el suport necessari perquè assoleixin la màxima autonomia possible i siguin ells els que puguin decidir. Aquest seria no?
El gran treball, no?
El gran treball. N'hi ha, per descomptat, que ja també tenim un grup que li diem els autogestors, que aquests ja són reivindicadors de drets. Uh-huh. Es treballen els drets, no?, que tenen ells, que siguin ells ells mateixos els que puguin reclamar els seus drets, uh-huh, no? Aquest dret que els hi otorga la Convenció i que, malauradament, doncs, està en el món de la discapacitat intel·lectual està costant molt de desplegar.
Una de les
fites que ens hem marcat per la campanya d'enguany, uh-huh, i veuràs de la important, considerem molt important per assolir aquest evident independent, no?, aquesta autonomia, aquest, no?, amb el suport necessari, un canvi de mirada cap a la discapacitat intel·lectual. O sigui, quan diem un canvi de mirada estem dient d'aquestes dues paraules que ens fan tant de mal a la discapacitat intel·lectual, que són la indulgència i la commiseració. Quan veiem una persona amb síndrome de Down, que a més és la cara d'allò, hi ha el provet, no?
Sí, sí. Pobre. I dius, pobre, per què?
Ja estem actuant amb la mirada i estem actuant de manera commiserativa amb aquella persona. Per tant, amb aquella persona, d'alguna manera no li estem facilitant la convivència quan no el tractem de tu a tu, no?
El tractem com una persona inferior o...
Exacte,
o diferent,
ja,
no?
Diferent, no? Ja, és la paraula, no? I llavors indulgents, no? Si ells fan coses que no s'han de fer per la convivència, doncs, com que pensem bé, provet, no?
Clar.
Doncs ja d'alguna manera, ja... I amb això, si no hi donem un canvi de mirada, doncs, no estem facilitant en assolir aquesta vida autònoma, aquesta vida el més autònoma possible, no?
Clar.
S'entén?
Sí, llavors, sí, perfectament.
Enguany estem reforçant aquest canvi de mirada, a veure si... I d'aquí l'agraïment a les... a la setmana de la síndrome de Down, nosaltres l'utilitzem. O sigui, un dels valors molt grans que té és que vosaltres, els mitjans, ens permeteu de visibilitzar el nostre sector, no? Les
Clar.
Persones amb discapacitat intel·lectual. I d'aquesta manera, doncs, ajudeu a que arribi aquest missatge, no? D'aquí els agraïments que t'he donat.
Al contrari, agraïts nosaltres, que sabem que és una setmana complicada, perquè és quan vosaltres commemoreu i també visibilitzeu. Has fet menció al tema d'inclusió, al tema de les famílies. Quan una família té un fill o filla amb síndrome de Down, és normal la por aquesta de el futur?
Bueno, és clar, però nosaltres ja tenim, hi ha moltes famílies que, cuidat, jo me'n guardaré ben prou, del dret que el que va costar, les dones tingueu el dret a l'avortament, no? És uh-huh. un d'allò. Llavors, què passa? Que la síndrome de Down se detecta, uh-huh. de les malformacions genètiques que es detecten amb l'embaràs, i llavors moltes famílies prenen la decisió de no tirar de... avalades i d'alguna manera aconsellades pel propi sistema mèdic, no? De dir, escolteu, que aquí la persona que us vindrà pues, tindrà moltes dificultats d'aprenentatge, no? El ves provet, uh-huh. clar, hi ha d'allò. Llavors, cada dia neixen menys síndromes de Down, neixen menys síndromes de Down i bé, quan arriba aquesta notícia a la família, no?, de dir, perquè a vegades també se tenen, hi ha com un dol, apareix com un dol, perquè aquella família no n'ha sentit parlar, difícilment n'haurà sentit parlar, i ara què fem? No? I el vespropet, ja ens apareix la paraula, no?
Sí.
I què serà, no? I tota la vida dependents, i passa, i això és un dol.
Sí.
Això és un dol, i bé, amb aquesta d'allò s'ha d'ajudar molt amb aquesta família, a fer-li veure ja amb exemples que nosaltres tenim, doncs, bueno, que una vida, una persona amb síndrome de Down pot ser feliç, com qualsevol altre fill.
Clar, aquesta és la pregunta.
I com a pares, no sé si ets mare, tu.
No.
No ets mare, però, bueno, com a pare, jo el que vull, en tinc tot de fills, no? Jo el que vull és la felicitat dels meus fills.
És que aquesta és la clau del que acabes de dir. Precisament.
I la felicitat com la trobem? I, per descomptat, influenciats en el món d'allò, però la felicitat la trobem amb allò que nosaltres mateixos decidim que ens fa feliços, correcte?
Correctíssim.
En el model protegit, diguem que deixem intervindre molt poc en decidir què és el que els fa feliços, no? I aquí és on tenim un repte, les entitats.
Important,
eh? Jo també soc president de la Federació del Catalunya, on estem totes les associacions Down de Catalunya. Hi ha Down Lleida, Astrid Girona, Down Tarragona, per descomptat, i llavors a Barcelona és on hi ha la Fundació Catalana per la Síndrome de Down, Aura Fundació, Cromosoma 21,
sí.
Ja som una sèrie d'entitats que totes mos uneix, que diguem, totes tenim en comú això que t'explicava abans.
Sí.
Alineades a projectes que compleixin amb el que la Convenció Internacional dona dret a les persones amb discapacitat intel·lectual. Nosaltres mos diem Down, però atenem tota la discapacitat intel·lectual. Al final mos diem Down perquè van néixer famílies Down. És el que deia abans, cada vegada hi ha menys Down que venen d'aquí, i la discapacitat intel·lectual està amb nosaltres, i perquè al final estem parlant d'un model que sabem que funciona per la síndrome de Down, d'estimulació de més, però també serveix per altres discapacitats intel·lectuals, al final, no? És aquest tipus de projectes que t'he explicat, i bé, doncs, avui en dia les nostres entitats, hi ha moltes persones amb discapacitat intel·lectual que no són síndrome de Down, també.
Xavier, el Dia Mundial de la Síndrome de Down es visibilitza de cara a xarxes socials, a l'exterior, amb els mitjons desaparellats.
Una activitat que fem que enguany... Bueno, digues, perdona.
No, t'anava a preguntar el per què, perquè a vegades jo soc una mica desastre, a vegades me'ls poso desaparellats. Podem ajudar d'alguna manera... demà.
Bueno, quan diem això dels mitjons desaparellats i veiem una persona amb mitjons desaparellats, no? Que és el que al seu dia quan va sortir, no? Però una persona amb síndrome de Down, doncs potser es posa amb mitjons d'una manera i mitjons d'una altra. Però vam dir, doncs ara ja anem tots amb els mitjons desaparellats, no? Llavors, una mica lo que ve a significar és que tu estàs alineat amb aquestes persones, no?
Clar. És a dir, que entens, que empatitzes, que...
Que empatitzes, que sí.
Que vols visibilitzar d'alguna manera, perquè, clar... Què podem fer més? Què podem fer més? Perquè al final, sí, els mitjans de comunicació tenim un paper, però podem fer alguna cosa més alineats amb vosaltres?
Bueno, és visibilitzar, ja has vist, no? O sigui, aquí a Catalunya em sembla que hi ha 4.800 persones amb síndrome de Down, més o menys, sent amunt, sent avall, estem parlant d'unes 4.800 persones, i el col·lectiu de la discapacitat intel·lectual és de 85.000 o per any.
Déu-n'hi-do.
Com pots veure, és un número petit dintre de la discapacitat intel·lectual, no? Llavors, aquestes entitats que tenés, totes van néixer alineades a la convenció. Llavors, aquest, diguem, sempre que hi hagi la possibilitat de reivindicar aquest dret que tenen les persones amb discapacitat a lo que la convenció los otorga, pues és que és més que benvingut, és que és més que benvingut. Hem de, bueno, cadascú posar el seu granet de terra, pues bueno, en el vostre cas és visibilitzeu, no? Uh-huh. Llavors, totes les oportunitats que donireu de visibilitzar, pues estan més que... Bueno, s'acaba traduint en moviments que tenen valor per la discapacitat intel·lectual. Uh-huh. És la discapacitat intel·lectual, i ara també la començareu a sentir anomenada com a d'especial dificultat, precisament per això, pel desplegament que hi ha dels seus propis drets. Els polítics, jo vaig a veure els polítics, tots te reconeixen i te diuen, hòstia, pues sí, noi, que bé que feu i demés.
Però arriba el moment, no, eh?
Però què passa? Que el model que està subvencionat i que és robust i que demés no és este, sinó que és el model protegit. Llavors, clar, Nosaltres, d'alguna manera, estem dient a tard aquests projectes. Jo dic que me faig anar la paraula engrunes, arroplegar les engrunes.
Ja. T'entenc.
I llavors, doncs, bueno, que empreses pues, destinin aquesta part de compromís corporatiu que es diu, no? A entitats com nosaltres, no? Perquè puguem donar la màxima qualitat possible de servei. Aquest seria el d'allò, eh?
Doncs,
o sigui, hi ha unes lleis que fan que les empreses hagin de complir amb uns mínims, no?, d'ocupació, sí. I aquelles que no poden, pues, poden fer donacions a projectes tipus els nostres. Pues, bueno, per això et deia que els mitjans com més... tirada més, no?
Sí, més suport, més visibilitat.
Pues a més gent podem arribar i això si s'acaba traduint en col·laboradors i demés, pues imagina't que bé.
Trencar amb aquests tabús, no?, que et preguntava al principi de l'entrevista, que si encara existien, que això a la meva època, i suposo que a la teva, era bastant habitual, és a dir, no hi havia aquesta inclusió, hi havia les escoles d'educació especial i no hi havia aquesta... inclusió a la societat directament. I és una llàstima, perquè al final quedaven rebutjats, bueno, de la pròpia societat.
Sí, no, imagina't el que degrada després una persona. Quan tu una persona està activa, i fa el seu esport i té que pensar i que demés una persona activa, una persona que disfruta de bona salut, quan una persona la tanca a casa, és una persona així degrada molt més fàcilment, estem d'acord.
I tant.
I estem parlant de la seva salut. És que, bueno, mos podríem allargar molt.
I tant. Xavier, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui aquí al Penedès en Xarxa. Moltes gràcies per explicar-nos la gran feina que esteu fent, aquesta reivindicació dels drets de la plena inclusió, que és necessària. I res, que demà, doncs, molta gent s'involucri amb aquest Dia Mundial de la Síndrome de Down.
A vosaltres, per la comunitat.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
Una abraçada, adéu-siau.
Adéu.
Penedès en Xarxa.
A 3:15 d'aquesta tarda i un minut estrenem Primavera. La primavera que canten De La Fe i Las Flores Azules.
La primavera ha llegado a la ciudad. De La Fe y Las Flores Azules.
La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá.
Irreversible, han llegado en plan torpedo. La cosecha ha brotado, empezó el renacimiento. Vuelven a brillar las ramas, detecté las coordenadas. Primavera está en la casa, superarte Virgen Santa. El capullo ha florecido, su fragancia me ha abrazado. Ha pasado aquella niña y algo dentro que ha estallado. No sé bien lo que me pasa, todo está patas arriba. Los paletas van de bólido y luce su repertorio. Ha cambiado el envoltorio, piruetas naturales. Los pimpollos, los retoños cobran hoy protagonismo. No sé tú, pero aquí mismo se tomó una decisión. Ha cambiado el envoltorio y llegó la revolución. Sacó una primera manga, llega ahora la segunda. Y en menos de 6 segundos luce ya mi manga corta. Apacible en blanco Cortés, tengo el cuerpo tan blandito. Formación profesional de profesión, ultra divino.
La primavera ha llegado.
Bon dia, són 10:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. El Cat 112 rep gairebé 35.000 trucades operatives des de l'Alt Penedès durant el 2025, amb un pic destacat per la dana del 12 de juliol. La directora del Cat 112, Irene Fornós, acompanyada pel delegat del govern al Penedès, Lluís Valls, ha presentat aquest dimecres al migdia a Vilafranca el balanç de l'activitat del telèfon d'emergència 112 de l'any 2025. Fornós ha ofert també dades de la vegueria Penedès amb 162.772 trucades operatives, un 5,4% més que l'any 2024, i dos episodis especialment rellevants, les pluges torrencials del 12 de juliol i la revetlla de Sant Joan, però també l'apagada elèctrica del 28 d'abril, el núvol tòxic per l'incendi en una indústria a Vilanova el 10 de maig o l'incendi forestal a la Serreta del 6 de juliol. El 12 de juliol va ser el dia que més trucades va gestionar el 112 per emergències a la vegueria del Penedès, arribant a les 1.749 trucades operatives. D'aquestes trucades, 905 es van relacionar amb l'episodi de pluges intenses que va tenir lloc aquell dia, sent meteorologia la tipologia majoritària d'emergències. Esquerra Republicana de Calafell reelegeix Òscar Albaiceta com a candidat per les municipals del 2027. L'Assemblea Local d'Esquerra Republicana de Calafell, celebrada el passat divendres 13 de març, ha reelegit per unanimitat Òscar Albaiceta com a cap de llista del partit per les eleccions municipals del 2027. Des de la formació republicana apunten que el resultat suposa un aval clar al lideratge d'Albaiceta i al projecte polític que Esquerra Republicana de Calafell ha impulsat durant els darrers 3 anys amb la voluntat de construir una alternativa sòlida i preparada per governar Calafell, diuen. En aquest sentit, afegeixen que l'objectiu és obrir una nova etapa per al municipi basada en la proximitat, la transparència i la defensa dels interessos dels veïns i veïnes de Calafell. Un cop confirmada la reelecció, el candidat ha apuntat que encapçala un projecte sòlid, un equip compromès i moltes ganes de construir un municipi amb més oportunitats, més futur i pensat per a tothom. Presentació a Moja de la novel·la El sepulcre oblidat, de Josep Tort. L'Ateneu Mogenc organitza l'acte de presentació a Moja de la novel·la El sepulcre oblidat, de Josep Tort. La cita és demà dissabte a les 12 del migdia als jardins de Caves Ill. En finalitzar l'acte s'oferirà una copa de cava i un petit refrigeri per als assistents. El sepulcre oblidat és una novel·la que s'inscriu dins la commemoració del mil·lenari de Sant Sebastià dels Gorgs. L'acció parteix d'una troballa en unes excavacions realitzades al recinte del monestir de Sant Sebastià dels Gorgs. Aquestes restes podrien oferir respostes sobre la història dels comtats catalans durant els segles X i XI. Paral·lelament, la novel·la situa l'acció al segle XI, quan Ermengarda de Barcelona, mare de Mir Geribert, promou la creació d'un monestir al Penedès, dissenyat com un centre eclesiàstic i cultural per consolidar un nou territori. I acabem explicant-vos que Gelida impulsa una campanya per reduir l'impacte dels orins dels gossos als carrers. L'Ajuntament de Gelida ha posat en marxa una nova acció dins la campanya de civisme per mantenir els carrers més nets, centrada en la neteja dels orins dels gossos. La iniciativa inclou el repartiment de cantimplores perquè els propietaris puguin diluir amb aigua els orins durant els passejos, amb l'objectiu de reduir també l'impacte a la via pública i al mobiliari urbà. Les cantimplores es poden recollir en diversos punts del municipi, com centres veterinaris, establiments locals i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. Des del consistori es fa una crida al civisme i a la col·laboració veïnal per mantenir un espai públic més net i agradable.
Penedès en xarxa.
A la gent del detall, tot seguit, dues propostes. Ens acompanya el penedesenc Joan Rovira, excursionista, membre del grup de treball de transhumància i camins ramaders i del centre excursionista del Penedès i un apassionat divulgador que ens ha acompanyat uns quants estius a Ràdio Vilafranca. Rovira és coautor del llibre Els camins de la transhumància, 20 itineraris de senderisme amb històries i costums, editat per Cossetània, que divendres 27 de març es presentarà al CEP. Joan, ben tornat a Ràdio Vilafranca.
Hola, molt bon dia.
El Joan Rovira ha acompanyat ramaders en els seus desplaçaments estacionals per Catalunya, per Aragó, per Navarra, pel País Valencià. És, com dèiem, membre del grup de treball de transhumància i camins ramaders. Què t'enganxa tant d'aquesta antiga pràctica?
Ostres, és una... em fas dir una contesta que és complicada, no? Bé, jo primer penso o crec que una de les meves... diguem-ne, inicials interès per aquest tema, és que forma part de la meva vida, diguem-ne, de gaudir, no? Que és anar a passejar, anar a caminar, és anar a fer rutes, no? És, bé, allò és poder donar un tomb per la natura, no? I és clar, el que comporta aquests els camins de transhumància és que no són rutes de 2 quilòmetres, de 3 o de 4, no? És que, és clar, aquests camins travessen tot el territori de punta a punta, no? Des de les altes comes del Pirineu fins a la sorra de la platja, no? I bé, aquí li trobo el gran què, la meva gran motivació, no? Que després, a darrere seu, es van despertar moltes més altres coses, no?
Quantes vegades has sortit amb el ramat a fer aquests antics camins de transhumància?
Bé,
El ramat que no és teu, amb el pastor, evidentment.
No, esclar,
sempre. Però acompanyant el pastor, el seu gos, el ramat.
Sí, bé, he acompanyat a molts pastors, a molts llocs, no? Com tu deies, no? De l'Aragó, del País Valencià, d'aquí de casa nostra.
Perquè a vegades, camí de Marina.
El camí ramader de Marina, no? El que passa que no... A vegades pensem que un ramat de l'Aragó és que de l'Aragó, no? A vegades la transhumància és una activitat que no té fronteres, no? I bé, ramats de l'Aragó doncs passen aquí a Catalunya, o antigament, abans de la Primera Guerra Mundial, era molt normal que ramats de la Catalunya Nord baixessin cap aquí al Tarragonès i al Penedès, no? Però bé, avui en dia són activitats que per la nostra... diguem-ne, món econòmic, doncs sembla que vagin a la baixa o estiguin a punt de desaparèixer. Jo tenia un amic meu que sempre anàvem junts a fer coses d'aquestes, bueno, acompanyar els pastors, a donar-los suport, al cap i la fi, doncs, a gaudir de tot un desplaçament, sempre em deia, t'hi has fixat que som els darrers notaris d'aquesta activitat mil·lenària?
El llibre, Els camins de la transhumància, està escrit a 4 mans amb el Jordi Bastard, oi? Que no ens
ha
pogut acompanyar.
Avui el Jordi, perquè viu al Maresme, perquè tenia altres entrebancs que la vida ens posa, doncs no ha pogut vindre i bé, m'ha dit que es disculpa, no?
El llibre són bàsicament rutes, itineraris, però també hi ha una mica d'història, de costums, de fires ramaderes, de l'ofici de pastor...
Sí, bé, el que intenta aquest llibre no solament és explicar d'anar d'un lloc cap a l'altre, sinó que a mi el que m'agrada no és caminar perquè sí, sinó és que trobar-li un perquè, no? I cada recorregut, doncs, intentem donar-li un perquè, no? I per això us expliquem un munt de costums, del perquè, com tu deies, de les fires ramaderes, de les famílies transhumants, de les religions, bé, de tot un ventall de temes que venen associats a, diguem-ne, a aquesta gran activitat que, bé, que ens haurien de remuntar en el neolític. Haurien d'anar cap a 5.000 anys enrere per tal de trobar els orígens quan l'home és capaç de socialitzar els grans ungulats, no? Imagina't, jo crec que hi ha pocs oficis dins la humanitat que no sigui tan antic com el de ser de pastor, no?
Els 20 camins de transhumància, aquests 20 itineraris que proposeu amb mapes, amb guies pràctiques, són practicables, són accessibles avui en dia en aquest món modern nostre tan complex?
Bé, és interessant aquesta pregunta perquè, malauradament, les diferents associacions que estem per al tema de la recerca i de la divulgació d'aquest patrimoni, ens trobem que tota aquesta gran xarxa pecuària, malauradament, entre l'administració, entre pagesos, que no tots són iguals, però n'hi ha que es dediquen a dilapidar tot aquest patrimoni, tallar-los, a fer-los desaparèixer, doncs el que vam dir en aquest treball és que haurien de ser itineraris fàcils de seguir, que fossin marcats i que, a més, tinguessin un interès, diguem-ne, natural i paisatgístic, i, a més, que tinguessin un per què, no? Perquè cada itinerari té un per què al fem, no?
Per explicar com són aquests itineraris que hi trobareu, n'agafem un, si et sembla, per exemple, escombro cap a casa, eh? Agafo l'itinerari 8 que proposeu, que és justament forma part del camí ramader de Marina i transcorre entre Torrelletes, Casalta, la Talaia i Vilanova i la Geltrú. Per tant, bàsicament al Penedès i acaba al Garraf. Què hi trobem? Què ens diu la guia pràctica? Quina proposta fas? I això servirà per tots els altres itineraris.
Bé, nosaltres, primer de tot, el que intentem és aquests itineraris repartir-los per tot el que seria, diguem-ne, doncs, el que seria Catalunya, no? En aquest itinerari que agafem aquí al Penedès, la major part seguim la carrerada reial de la Cerdanya, que és un dels camins més antics que trobem aquí a casa nostra, perquè hi ha el cartulari de Poblet i ja explica que la carrerada de les Seguioles, que seria aquí al cantó de Vinyonet, doncs ja, imagina't, des de l'any 1055, que ja surt reflectit, no? Bé, de què parlem?
Comença amb una guia pràctica, no?
Sí.
Amb les dades bàsiques per fer-lo.
Sí, per poder-los accedir, on t'arribes, on t'arribes...
Distància, desnivell...
Distància, desnivell...
Llocs d'interès pel camí...
Exactament. Però bé, aquest, el tema que nosaltres parlem, és de les cases d'hivernada, no? Diguem-ne, la transhumància no és una activitat que es faci a la babalà, no? Sempre és una cosa que està ben estructurada, està ben pensada, i bé, hem de pensar que encara que avui en dia, després de 50 o 60 anys que s'ha perdut aquestes baixades que feien els pastors, sobretot de la vall de Toses, de la vall del Rigard, de Castellar de Nuc, doncs aquí baixaven 20 o 30 ramats a tota aquesta zona, no? I bé, una de les coses bàsiques era la casa d'hivernada. Era el lloc on, a partir d'aquell punt, doncs, estructuraven tota la seva estada hivernal. No? Totes les grans cases de pagès d'aquí del Penedès, si els hi preguntéssim, moltes et dirien que tenien el quarto del pastor. I bé, vull dir, una gran, imagina't, una gran hisenda, que té diferents masies i diferents propietats, a partir d'allí, doncs, cada dia o cada setmana, o depenent de la càrrega ramadera que hi havia aquell any, doncs anaven a aquella casa, si estaven una setmana, o si estaven 15 dies, o si estaven els dies que dongués, diguem-ne, a l'arbei que hi havia aquell any. Com pagaven aquesta manutenció que estaven allà? A través de les femtes, vull dir-te, les bèsties caguen.
Arrobaven els camps.
Sí, esclar, era una manera, doncs, abans que hi haguessin tots els, diguem-ne, els adobs compostos. Bé, ara estem parlant de la guerra d'Iran, no? Ja, tothom ja parla de l'urea. Com anirem a abonar els camps, no? Després, a finals del segle XIX, ve el guano de Xile, no? Però fins aleshores, la major part de la manera de portar nutrients a les vinyes i als camps era mitjançant els fems del bestiar, no? I bé, solament amb els fems ja pagaven l'estada del pastor. Normalment, el pastor sempre ha estat una persona, diguem-ne, mítica, que, no, que, era, que tenia aquella capacitat d'entendre's,
bé, empàtic, no? Obert.
Exactament, no? Bé, era part del seu ofici. A vegades sempre explico, avui en dia un pastor socialment, ostres, és com si fos un personatge de segona o tercera categoria. T'explico aquesta anècdota. 100 anys enrere, quan algú es trencava un os o es feia mal o no sé què, no anava al cap, no? Anava el pastor que li posés bé a l'os. Vull dir-te, si t'hi fixes històricament, el pastor sempre trobava les verges, el que tocava la... el que a nivell...
Músic, també, no? Era
a nivell musical, no?
Recordo un estiu que ens vas portar un pastor que ens va tocar la Manxa Borrega.
Exactament, no? Clar, és un personatge, si ens hi fixem, aquí al Penedès, clar, hi ha una cosa curiosa, no? Les zones de recepció hivernal, aquí a Vilafranca, teniu el Ball dels Pastorets, no? Com en molts altres llocs, no? I curiosament sempre es dona en llocs de recepció de ramades hivernals. I bé, el pastor, ja ho veus, és un personatge mític que està entre la vida social i una vida isolada, no? Per això és un personatge que és capaç de dir o argumentar coses diferents dels que veien les altres persones.
Mil i una anècdotes esquitxaran la presentació d'aquest llibre, Els camins de la transhumància, que ha coescrit el Joan Rovira i que el proper divendres 27 de març, a les 8 del vespre, es presenta al Centre Excursionista del Penedès, acompanyat d'una petita exposició. Joan, estaríem hores i hores, un dia has de tornar.
Molt bé. Bueno, ja ho saps, moltes gràcies per convidar-me i per poder comentar, diguem-ne, als oients que hem fet aquest treball i que els convido personalment a poder-lo llegir, i si van a caminar encara millor, no? Que podran gaudir de tot uns itineraris que es perden a la nit dels temps. No?
Molta sort.
Gràcies.
I aquest diumenge la Bisbal del Penedès tornarà a viure una de les tradicions més arrelades de la cultura popular catalana, els Tres Tombs. Una festa que omple els carrers de cavalls i carruatges, que ret homenatge al món rural i a Sant Antoni Abat, patró dels animals. Ens ho explica la Lourdes des de Domenys Ràdio.
Així és, Sílvia, i per explicar-nos aquesta festivitat tan tradicional ens acompanya novament aquesta setmana dues vegades la Judit Vidal, és l'alcaldessa en funcions de la Bisbal del Penedès. Judit, bon dia, un altre cop.
Bon dia, estic encantada de la vida, això ja és casa meva.
Escolta, a Tres Tombs, que els tenim diumenge, que arriben, explica'ns una mica com serà aquesta jornada.
Bé, els Tres Tombs són una tradició molt arraigada a la Bisbal. Començarem de bon matí a les 11, de 8 a 11 del matí amb l'esmorzar popular, que organitzen el Ball de Diables de la Bisbal des d'allà fa uns quants anys. Seguirem, començaran els Tres Tombs, que com diu el nom, fan tres tombs no complerts, però o sigui, cada volta és una mica diferent, i farem la benedicció a l'últim tomb, la tradicional benedicció de carros i cavalls, a l'últim tomb i d'allà cap a casa. Aquest any ens visita la consellera de Cultura, que ha anunciat que visitarà la Bisbal pels Tres Tombs i estem molt contents. La portarem també a veure, a conèixer la colla castellera de la Bisbal, els Bous, i a veure el seu nou local. O sigui que serà uns Tres Tombs una mica més especials. Però sempre ho són molt aquí a la Bisbal. Tenim molta tradició, ens agraden molt, els gaudim molt i esperem que el temps ens acompanyi.
Esperem que sí, perquè portem unes setmanetes que déu-n'hi-do. Comentaves que és molt tradicional. Quants anys fa que feu els Tres Tombs a la Bisbal del Penedès?
Ara seguits fa els mateixos anys que governem nosaltres, o sigui que ara seran 12 anys, crec que serà aquest any, 12 o 13 anys, i es van interrompir durant uns anys perquè teníem un alcalde que no li agradava aquesta tradició i va deixar de fer-los, però ells, els Tres Tombs, portaven, jo què sé, potser 15 anys seguits fent-se abans que aquest alcalde decidís no fer-los. O sigui que sí que és una tradició molt arraigada. Abans es feia molt... Teníem una associació dels Tres Tombs a la Bisbal, que el que feien era intercanvi, que era la majoria... era com funcionaven els tres toms a tots els pobles. Ells tenien carros i cavalls, anaven a altres pobles, i els dels altres pobles, quan eren a la Bisbal, doncs venien a la Bisbal. Hi havia molta tradició d'intercanvi amb Llorenç, amb Sant Jaume, amb l'Arboç, o inclús amb Valls. Ara funcionen diferent. Aquesta associació, per suposat, ja eren molt grans, i ara eren molt grans quan vam tornar a engegar els tres toms. És tot una mica més complicat perquè les persones que tenen carros i cavalls ja no es poden moure per tot el territori com voldrien. Necessiten tenir els cavalls amb el que seria com un DNI d'animals, doncs, per les pestes porcines. Per qualsevol història tu has de saber, has de tenir el traç sempre d'on ve el cavall, cap a on va i cap a on tornarà, per no tenir problemes, per saber que estan ben cuidats. Nosaltres, en els nostres tres toms, ve una veterinària que just abans de començar es mira animal per animal perquè tot estigui correcte, i ens ajuden a organitzar-los una gent que són la coordinadora dels tres toms de Tarragona, amb la que nosaltres ja farà, aquest serà el 7è o 8è any que treballem, i amb la que estem encantats perquè sabem que són garantia de que els cavalls estiguin saludables, de garantia de benestar animal, garantia de festa ben feta, i garantia de molta experiència. Les persones que hi van al davant són persones que tota la vida han sortit els tres toms, o sigui que nosaltres tenim molta confiança en ells, i des de que s'encarreguen ells, a la Bisbal no ha passat ni una sola petit percance del que ens tinguem que lamentar.
Judit, quants carros aproximadament arribaran diumenge als tres toms?
Arribaran aproximadament 60 carros, i els muntats, que són persones una mica més disperses, esperem uns 20, el que passa que poden ser 25 o 14. Aquell dia sabrem més o menys el nombre exacte. Nosaltres a la Bisbal tenim una hípica amb el Santi, que ens nodreix de molts cavalls i també d'uns carros preciosos, a vegades d'aquests de col·leccionista, més carros de pagès, o a vegades més diligències i carros més de mudar, que li diuen, amb el Ramon Ventosa. I llavors només amb els nostres propis, amb els de la Bisbal, ja són una bona colla, però després ens encarreguem això d'escollir carros de la resta de Catalunya, la majoria de la comarca, de la província de Tarragona, però i de les Terres de l'Ebre, sobretot, que tenen molta tradició de carros i cavalls, també.
Pel que fa a afectacions de cara al trànsit, m'imagino que hi haurà les típiques del recorregut, no?
Sí. El recorregut cada any és el mateix, a no ser que plogui, perquè el recorregut puja al barri de la Riba. És molt típica i molt tradicional la pujada a la Riba dels tres toms de la Bisbal, a no ser que plogui, que llavors no pugen perquè necessitem tirar... No tan perillós, però necessitem tirar terra a les pujades i això pels asfalts i així perquè els cavalls no pateixin. I quan plou, clar, es fa fang i no ens agrada gaire, perquè no tan perillós, però és incòmode pels animals i llavors no pugen a la Riba. Però si no, com que tot el recorregut és dins el nucli, diguéssim, dins el nucli antic, nosaltres fem la senyalització i tot correcte, però la gent ja ho sap de cada any, Ja sap de cada any per on han de passar. I els tres toms, encara que no ho sembli, és una cosa molt ràpida, Igual els cavalls volten com a molt, molt, moltíssim, no arriba l'hora. Vull dir que si algú s'ha d'esperar una mica per anar a algun lloc, doncs ja és o previsor i surt abans o s'espera, Tampoc clar. Tampoc és una cosa molt, molt llarga ni molt pesada.
Abans comentaves que l'esmorzar fa anys que l'organitza el Vall de Diables, però també l'Associació de Dones La Roca Foradada tindrà un paper en aquests tres toms, oi?
Sí. L'Associació de Dones vendrà els tradicionals tortells de Sant Antoni, que els compren aquí a la Bisbal, a un forn d'aquí a la Bisbal, es fa un forn d'aquí a la Bisbal, i elles s'encarreguen de vendre'ls, i la veritat és que tenen sempre molt èxit i sempre els esgoten pràcticament tots. O sigui que nosaltres estem molt contentes perquè és una tradició més que forma part dels tres toms, i clar, si no ho fes l'Associació de Dones seria més complicat, perquè les botigues dels diumenges la majoria estan tancades, per tant és fantàstic. Estem molt contentes que ho facin elles.
La gent aprofita a la Bisbal per beneir els seus animals?
No massa, perquè hi ha un altre dia que beneixen, exactament. El dia de Sant Antoni, el dia caigui com caigui aquell dia, beneixen els animals. I llavors la gent ja aprofita aquell dia, ja porta els seus animals a l'església aquell dia. I pels Tres Tombs alguna vegada ha vingut algú, però no massa. El mossèn surt a la porta de l'església, llavors els cavalls passen, els carros i els cavalls es paren allò uns segons, el mossèn els beneeix i ells... És quan acaben els Tres Tombs i d'allà ja se'n van, diguéssim.
Vale. I l'esmorzar popular s'ha d'apuntar a algun lloc o pot anar-hi qui vulgui?
Sí. Pots comprar el tiquet al mateix moment d'anar-hi. Em sembla que són 10 euros. No voldria enganyar-te.
8 euros.
No sé, 8 euros. I et donen un tall de cansalada, un tall de salsitxa, una torrada, un tomàquet, oli i vi, o sigui que està superbé, ja quasi és mig dinar.
Totalment. Doncs si algú de la nostra audiència vol aprofitar per veure els Tres Tombs de la Bisbal i també per fer-li una ullada a aquests grafitis enormes, preciosos, que teniu allà al municipi, doncs que aprofiti aquest diumenge a partir de 8:45 del matí fins... d'una aproximadament, per gaudir-la d'una mica tot plegat. Judit Vidal, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Penedès en Xarxa.
Molt bé, moltes gràcies a tu, encantada.
Tots dormim dins del mateix somni, però ens separarà despertar.
Aquesta és la nova versió del Camins, de Sopa de Cabra. Camins, somnis i promeses, amb el Sopa, Su i Mon DJ.
Les paraules fan que m'acosti els consells que algú em va donar. No tinc clar el camí que em portarà.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols. Camins vora les estrelles. Ocells de foc sembrant tempestes.
Ara som dos fills del sol en aquest desert.